Bona tarda. Bona tarda. No se sent? Sí, sentiu? Bé. Semblava que no se sentia massa. No se sent. Ja està engegat. Bona tarda, no se sent. Està engegat. Ara? Ara sí? Bé, esperem que no ens falli. Sort que tenim els tècnics aquí al costat que ens ho solucionaran. Una mica més de volum, en diuen. Jaume, ara? Ara sí, vinga. Bé, comencem. Com sempre, recordem, sisplau, els mòbils en silenci. I després anem als torns d'informacions. Comentar-vos que els que esteu inscrits pel divendres a Na Poblet i a la cova de l'Espluga de Francolí, que l'hora de sortida és des d'Arenys amunt a 8:15, des de la zona industrial, i des d'Arenys a 7:45 des d'aquí al Calissall. Us avancem més propostes de cara al trimestre que ve, però perquè aneu mentalitzant si us interessa venir. El divendres 21 d'abril anirem al Liceu a veure l'Òpera Manon de Massanet. Tenim entrades a platea a 90 euros, més el que ens costi l'autocar. Una altra proposta és el 28 d'abril visitar Santa Maria de Vall d'Onzella i la Torre de Bellesguard, que és una sortida matinal a Barcelona, també amb visita guiada. I de moment una última proposta, que és el dijous 11 de maig, tenim una visita guiada a l'exposició Plensa, a la Pedrera, i demanem que qui estigui interessat en aquesta sortida, sisplau, que ens ho digui. I ara anem amb la conferència d'avui, amb el doctor Màrius Morlans Molina, que molta gent el coneix i l'ha saludat, o sigui, està a casa seva. Ell és llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona l'any 1972, és especialista en Medicina Interna i Nefrologia de la Universitat Autònoma, metge adjunt al Servei de Nefrologia del Vall d'Hebron entre el 78 i el 2012, i en el qual va ocupar la direcció assistencial en el període 2000-2006. Va ser promotor i primer president del Comitè d'Ètica Assistencial entre l'any 99 i 2012. És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya des del 2000 i en l'actualitat és el seu vicepresident. Ha obtingut el Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona l'any 2014. Ha publicat moltíssim, no us mentirem tot, però en l'àmbit de la bioètica i la deontologia voldríem destacar un parell de llibres, que un és per deliberar en els comitès d'ètica i un altre és Fer costat al malalt. Avui el doctor Màrius Morlans ens parlarà de l'ètica de la donació d'òrgans. Moltes gràcies.
Bona tarda. Gràcies, Mercè, per la teva amable presentació. Quan he arribat a baix, una senyora em va dir: "Pugi, espavilis, que no trobarà lloc." I jo no me l'he cregut. I li he contestat: "El meu segur que no me'l prenen." Ara, sí, s'ha apagat. Ara torna a anar, no? Realment fa goig, aquesta sala, i he de dir que el tema l'han triat vostès, no l'he triat jo, i han triat un tema que no és fàcil. Jo intentaré fer-lo assequible. M'estic adreçant a vostès, amb vostè, per... Ara torna a anar, torna a anar. Ara torna a anar, eh? Bueno, jo ja veig la llum, quan s'apagui pararé. Som una generació, ara s'apagui, s'encén, som una generació que en els que no ens coneixem ens tractem de vostè. Però en el món universitari els joves han imposat el tuteig com una forma de proximitat. Per tant, jo, si m'ho permeteu, per crear aquesta proximitat i fent ús de la vostra... Us tutejaré. No ho sé. Bé, anem fent. Sap greu, eh? Perquè va apagant, encenent. Ara és intermitent. Se sent? Sí? Se va sentint, no? Ara torna a estar encès permanentment. Bé, jo intentaré parlar uns 40 minuts, no m'agrada allargar-me gaire, i un dret que teniu, i és com m'agrada a mi fer les conferències, és que em podeu interrompre en qualsevol moment. Normalment s'espera al final per intervindre, però a mi no em molesta que o bé feu un comentari o una pregunta, un aclariment. Per tant, que quedi clar que si durant la conferència algú aixeca la mà, jo m'adreçaré. És una manera de saber més o menys el que us pot interessar. Jo he fet una presentació bastant extensa i llarga i pot ser que hi hagin coses que siguin més interessants o menys interessants. No? Bé, començo. De moment es va aguantant. Sí? Bueno. Sí? Bueno. Se'm sent? Sí? Clar, aquest és una mica això, si fos cantar. Però bueno, aguantarem el tipus, amb la vostra paciència. Bé, doncs el que us deia. Amb tanta presentació m'he oblidat d'agrair-vos l'amable invitació, per descomptat. A un tema que, com veureu, no és fàcil, s'espina, us intentaré fer-ho el més aclaridor possible. Per això, no tira endavant. Molt bé, d'acord. Bueno, si va bé tot ara. Que estem en un món, que no podem... Quan parlen d'això, dels cíborgs... I... Torna a apagar-se, no, estones? Bueno, estem en un món tecnològic i quan parlen dels cíborgs, no, d'aquesta gent que porta peces afegides i pròtesis, jo dic que també, sort en tinc del mòbil, si no fos per la gent del mòbil no me'n recordaria de res. Quan faig la meva dona em fa la llista de la compra, me l'apunto, perquè si no m'ho deixaria tot. Estem en un món tecnològic. Bé, aquesta és una mica la meva idea. Primer farem una miqueta d'història. Totes les reflexions ètiques es fan sobre un substracte, sobre uns fets. I és convenient una pinzellada sobre els fets. No? I després abordarem pròpiament els problemes ètics, que ja m'hi referiré més endavant. No, malament. Apa. Aviam. Des del punt de vista tècnic, el trasplant d'òrgans, i concretament el trasplant renal, que és el primer que es va fer, ja era factible a principis del segle passat. Un cirurgià francès, el doctor Axel, era molt expert. Fixin-se bé, el ronyó, no sé si ho veuen, el que s'implanta, aquests són els que no funcionen, d'una persona, aquest esquema és molt bo, i normalment s'implanta la fossa ilíaca dreta, on tenim l'apèndix, perquè és de fàcil accés per al cirurgià, cosa que darrere hi ha la musculatura lumbar que dificulta l'accés. No? I vegin que senzillament, ara un cirurgià em diria, sí, home, sí, senzill, però consisteix en que l'artèria renal va a l'artèria ilíaca, la vena renal a la vena ilíaca i a l'urèter, el tubo, a la bufeta. Són tres empalmes. Per tant, tècnicament, això a un bon cirurgià li és factible. Què és el que dificultava el trasplant? El rebuig. El rebuig és aquella reacció immunològica per la qual el cos es defensa dels cossos estranys. És el que ens cura dels virus, o no? Perquè els virus, no, pràcticament no hi ha cap virus que tingui un tractament específic. Els antibiòtics no fan res als virus. Quan tenim un virus, el cos elabora anticossos que ataquen aquests virus. És el principi de les vacunes. La vacuna no deixa de ser un virus atenuat que provoca aquesta reacció de defensa. Per tant, el rebuig és la reacció normal del cos davant un cos estrany i l'acaba destruint. I això és el que va frenar el trasplantament. Com es va superar aquest obstacle? Doncs miri, el primer trasplant que es va fer entre dues persones genèticament idèntiques. Dos bessons univitalins d'un mateix ou. Dos germans bessons, va donar la casualitat que contenia alguna insuficiència renal i l'altre li va donar un ronyó. Això va succeir a Boston en l'any 54 i ho va fer l'equip del doctor Murray. Aquest és el primer trasplant que va funcionar a la història. Aquí, entre nosaltres, els primers que van fer un trasplant són el doctor Carals i el doctor Gil Bernet. Doctor Carals, Antònia, nefròleg, Gil Bernet, cirurgià. Aquí tenen 50, és quan se celebra el cinquantenari. Aquí els veuen grandets, ja estaven jubilats, és el 2015, amb l'acte de commemoració del cinquantenari del primer trasplant que van fer en l'Hospital Clínic l'any 1965. L'anècdota, que és graciosa, és quan als principis dels 60 l'Antonio, que era el nefròleg i per tant el que tenia que buscar la manera de frenar el rebuig amb immunosupressors, amb drogues que frenessin el rebuig, va trucar en el Josep Maria Gil Bernet i Josep Maria, hauríem de fer un trasplant. I ell va dir, ara baixo. Es pensava que ja l'havia de fer en aquell moment, perquè vegin com estava de preparat. És a dir, des del punt de vista quirúrgic no hi havia cap problema. El van fer de donar un cadàver i van... Bueno, una de les conseqüències va ser que els hi van posar una denúncia per apropiació indeguda d'òrgans. Perquè clar, havien agafat uns òrgans i van tindre. Es va acabar arxivant la denúncia, perquè vegin una mica de on venim i el context de on venim. Posteriorment es va fer un trasplant de pàncreas l'any 83, o sigui, fins al 83 només es trasplantava el ronyó, amb un malalt diabètic se li va trasplantar el pàncreas i el ronyó. I els cirurgians van ser el mateix doctor Gil Bernet i el doctor Fernández Cruz. Arribem a l'any 84, que és un any cabdal pels trasplantaments, per dos motius. Un, perquè es crea la figura del coordinador de trasplantaments. Això que estem tan familiaritzat és des de l'any 84. Fins a l'any 84 demanàvem òrgans als professionals, concretament als ronyons. Jo com a especialista, quan estava de guàrdia i hi havia un possible donant un cadàver, demanava jo. A partir del 84 es va crear un programa d'atenció a la insuficiència renal i una de les iniciatives que va fer va ser crear una oficina per organitzar els trasplants i vam suggerir a la responsable d'aquesta oficina, Elisabet Gené, que féssim el que feien a Pittsburgh. El doctor Carles Margarit, un dels pioners, havia estat a Pittsburgh i havia vist que allà hi havia infermeres que es dedicaven a temps parcial o total a demanar òrgans. I nosaltres ho vam suggerir i es va crear la primera coordinadora d'hospital de l'estat espanyol, segur, i d'Europa. Europa, potser a Holanda hi havia alguna cosa similar, el reste segur que no. Aquest va ser l'origen del famós Organització Nacional de Trasplantes. La base de l'èxit dels trasplants es basa en part a la figura del coordinador i aquesta va néixer a Catalunya l'any 84 i concretament a l'Hospital Vall d'Hebron. I una altra cosa que va contribuir considerablement als trasplants d'òrgan, pulmó, cor, fetge, va ser una droga que va trobar casualment la ciclosporina, el Jack Porel, que era un biòleg, tenien la costum, treballava a la casa Sandoz, ara és Novartis, i quan anaven de vacances els hi deien que collissin mostres d'allà on anaven. I va portar una mostra d'un fong de Lapònia i va veure que era un immunosupressor potent. I aquest es va utilitzar, primer era costós perquè s'havia de cultivar amb cabet natural, amb llocs humits, i posteriorment es va poder sintetitzar químicament. Es va veure que eren 11 pèptids i això va afavorir la seva síntesi. El va utilitzar per primera vegada a Anglaterra Roy Calne, un prestigiós cirurgià de Cambridge, i l'any 79, i en Pep Lloberes, un bon amic i company en aquella època, el va introduir a Catalunya, a l'Hospital del Mar. Ell ho va aprendre a fer servir aquesta droga a Minnesota. Aquests dos factors, la coordinació de trasplants i una droga potent, van permetre l'arrencada impressionant de trasplantaments. Aquí tenen el doctor Jaurrieta i el doctor Margarit enmig del primer pacient que es va trasplantar l'any 84 de fetge a Bellvitge, a Mèxic. El fetge l'havia aconseguit la doctora Espinel a la Vall d'Hebron. Aquí tenen el primer trasplant de cor fet el mateix any, l'any 84, pel doctor Carals, Josep Maria, germà de l'Antonio, el nefròleg cirurgià i el doctor Bonin a l'Hospital de Sant Pau. El cor havia sigut obtingut per la doctora Espinel al Vall d'Hebron. O sigui que funcionava aquest engranatge, la dificultat de coordinar, d'aprofitar, això que ara és més conegut perquè em sembla que és força transparent i vostès ho tenen present, aquesta Organització Nacional de Trasplante, que és reconeguda mundialment com el país que té més èxits amb la donació d'òrgans, el seu fonament, com a tantes altres coses, doncs va tindre lloc aquí a Catalunya, per l'esperit, per la bona organització, per les ganes de fer bé les coses. Això no sé si ha creat una mica les condicions perquè es facin una mica d'idea doncs, de la complexitat del trasplant. Si algú vol alguna aclaració, entenc que se m'entén, no? Molt bé. Doncs ara entrarem pròpiament amb el que era el motiu de la xerrada, que era abordar els problemes ètics. Començaré pel concepte de mort cerebral, que és molt important. A mitjans dels anys 50 va haver-hi una epidèmia de poliomielitis que quan afectava a la persona que patia una paràlisi dels muscles intercostals, es moria per apnea, no podia respirar. Es conta l'anècdota d'una noia jove que la van salvar els estudiants d'una facultat de medicina a Alemanya, que es anaven tornant ventilant-la amb un embú, amb aquest embú de goma, i es anaven tornant. I els 15 dies, 3 setmanes que va durar la paràlisi dels intercostals, la van mantindre en vida. Després es va recuperar. Això passa. Aquesta epidèmia va fer que es desenvolupessin màquines per ventilar les persones mentre passaven aquesta etapa de paràlisi intercostal. La ventilació mecànica té origen en aquesta epidèmia a mitjans dels anys 50 i és la base de la creació de les unitats de cures intensives. Normalment les persones que estan a les cures intensives respiren, tenen problemes i la majoria viuen gràcies a la ventilació. En una d'aquestes unitats de cures intensives a França, a París, el doctor Mollaret, que era un anestesiòleg, i Goulon, que era un neuròleg, van descriure uns casos que estaven en un coma profund que no acabaven de despertar-se mai. Li van dir coma de passé, en francès, coma ultrapassat, més enllà del coma. El coma és una pèrdua de consciència, hi ha diferents nivells, però aquests no es despertaven mai. I acabaven l'article amb una pregunta. A on situar aquesta fracció de segon que separa la vida de la mort? Tenien dubtes si eren persones vives o ja estaven mortes. I vam trigar 10 anys a que la ciència aclarís aquest problema. En l'any 68, i motivats per la donació d'òrgans, cosa que després se'ls va criticar, un comitè d'experts, entre els quals crec que hi havia un català, no sé si el doctor Pi Figueres, el farmacòleg, un comitè d'experts de la Universitat de Harvard, presidit pel doctor Bischer, va elaborar els criteris diagnòstics de lo que se'n diu mort cerebral. Mira, aquí tenen un esquema. Al cervell hi ha la part cognitiva amb lila, però enmig veuen això, que comença que serien els números 5, 6 i 7, blau, groc i verd. Això és el tronc cerebral, que no intervé amb les relacions intel·lectuals cognitives, però és la base de la vida automàtica. Vostès pensin que ens anem a dormir, perdem la consciència, però el cos continua funcionant, ventilant. De vegades pensem que és el cervell que fa anar el cos. No, és el tronc cerebral on hi ha els nuclis que mantenen l'activitat bàsica del cos en funcionament. Hi ha el centre de la circulació, que regula el cor i els vasos, el centre de la respiració, etc. De manera que quan això es destrueix, tard o d'hora es produirà la parada cardiorrespiratòria. Per tant, amb els criteris de diagnòstic de la destrucció de tronc, es pot assegurar que aquella persona es pot mantenir ventilant-la, però acabarà fent la parada cardiorrespiratòria. Això va suscitar una gran polèmica. Sobretot el Hans Jonas, que és l'autor del Principi de Responsabilitat, que és un llibre que avui dia és molt conegut perquè el fan servir com a fonament ètic els ecologistes, li va criticar amb el doctor Bischer, que era el president, i a més li tenia molt respecte perquè era un metge molt preocupat pels temes ètics. Havia estat un autor d'un article en el New England Journal of Medicine, la revista en aquella època i ara la més citada, amb un article que descrivia 22 experiments que s'estaven portant a terme als Estats Units i no seguien les normes dels principis de Helsinki, que regulen o regeixen una bona investigació. Es cometien abusos i ell els va denunciar. I a mi li sabia una mica de greu que aquesta persona, que considerava que era moralment íntegra, hagués presidit aquest comitè, perquè, entre altres coses, ell deia que la mort és difícil de definir, que és un procés i que, per tant, com és, i que sempre ha estat un terreny d'especulació filosòfica. Com és que els científics gosaven posar-se en aquest terreny? I, a més, també deia que qui no li deia que aquestes persones podrien estar en coma i algun dia despertar-se. De tot aquest embolic, hi ha una cosa que és certa, que és que en aquell moment, no es coneixia bé una cosa que anys, estem parlant dels anys finals dels 60, principis dels 70, a mitjans dels 70 es va començar a conèixer bé, que és l'estat vegetatiu crònic. I també aprofito per dir que el primer cas conegut a la literatura és el d'una noia, Karen Ann Kinlan, que era la filla adoptada d'un matrimoni catòlic, que en una festa es va consumir alcohol i potser alguna substància i com a conseqüència d'això va entrar en coma. La van portar a l'hospital, la van intubar i al cap d'un temps d'estar intubada, 2 o 3 mesos, els pares van demanar que li retiressin el ventilador, que allò no ho trobaven bé, els metges s'hi van negar, van anar en el jutjat i és el primer cas de la història que el jutge dona la raó als pares i diu que retiri el ventilador. Estableix el principi que els familiars i propers són els que tenen dret a decidir sobre la dignitat i la qualitat de vida de les persones. Li retiren el ventilador i la persona continua respirant, no es mora. Per què? Perquè tenia conservat, tornem aquí a l'esquema anterior, és el contrari d'abans. Estava destruït tot el cervell, la part lila, la part de les relacions cognitives, i estava preservat el tronc. És la figura oposada a la mort cerebral. L'estat vegetatiu crònic, no hi ha vida de relació, no coneixen, estan en un estat de vigília, però poden viure perquè respiren espontàniament. L'únic que se'ls ha de fer és alimentar-se amb una sonda i cuidar-los d'higiene. Aquesta noia va viure 9-10 anys cuidada en un hospice fins a que es va morir. No? Això és important entendre. Aquest concepte de mort cerebral, la claretat que ens permet. Jo m'he atrevit a resumir-ho aquí amb aquestes idees claus perquè ho entenguin. És evident que la mort, des del punt de vista estrictament biològic, és un procés, però que aquest procés comença quan hi ha la destrucció dels centres vitals del tronc cerebral, que es pot diagnosticar clínicament, continua a continuació amb la parada cardiorrespiratòria, però després de la parada cardiorrespiratòria, que és la manera que habitualment es diagnostica la mort, hi ha cèl·lules vives i acabaria amb la putrefacció. Hi ha alguns òrgans com la pell, les ungles i el cabell, que et sembla que continuen creixent i tot, que això els metges forenses ho saben. Per tant, abans de que es descrivís la circulació de la sang en el segle XVI, jo suposo que abans d'enterrar una persona la devien tindre un dia o dos. Potser la devien enterrar quan ja començava. Per dir que els conceptes van canviant. I que avui dia el que la societat té que demanar en els metges és que assegurin que aquest procés és irreversible, que ja no tindrà marxa enrere. I això els hi puc assegurar jo, que sóc d'una generació prèvia, els coordinadors de trasplant, érem els que demanàvem òrgans i vam aprendre 2 lliçons que després vam transmetre als coordinadors. Una lliçó que és que una vegada em va cridar el Carles Margarit perquè li expliqués al pare d'un noi de 16 anys que estava amb una cosa rara, una mena de malaltia cancerosa, poc freqüent, de fetge, i que volia donar els òrgans. I jo li vaig explicar que no ho podíem acceptar perquè quan hi ha un càncer es pot transmetre, mai sabem, si a l'òrgan que trasplantem ha arribat alguna metàstasi, alguna cèl·lula, per tant, el rebutgem en principi. No? Se'm va posar a plorar i em va dir no em queda ni el consol que un cop mort el cos del meu fill serveixi per algú. Aquell dia vaig aprendre que la donació d'òrgans per determinades famílies pot ser un consol. Això que diuen, home, i a sobre que se'ls hi mora, entren els coordinadors i demanen, els coordinadors saben això i ho saben explorar i oferir com una possibilitat. I la segona cosa és que tots aquells que estaven amb criteris de mort cerebral, però per alguna complicació, una infecció, etc., una malaltia descoberta, no eren donants d'òrgans, els intensivistes, estic parlant dels anys 70, no gosaven treure el tub, però s'acabaven parant. feien la parada cardiorrespiratòria. Per això els hi puc assegurar que quan hi ha criteris de mort cerebral, fagin el que fagin, la parada es presenta en 24, 48, 72 hores. Ara no ho fan, això, però en aquell moment es necessitava una certa convicció per fer-ho. Les infermeres en deien el doctor Morlans que és que hi ha dues classes de ciutadans, Vull dir, no era una bona pràctica, però jo ho he vist. I per tant tinc la convicció de que quan hi ha la destrucció de tronc, facis el que facis, encara que no treguis els òrgans, aquella persona acaba fent la parada cardiorrespiratòria. És un concepte clau. I si després alguna cosa no ha quedat prou clara, doncs els hi pregaria que insistissin perquè és el fonament del trasplantament. Fixi-se bé, això és així, que en l'any 79 hi ha la primera llei de trasplant i han començat a trasplantar el 65. Ens hem passat 14 anys a la alegalitat, sense cap mena de protecció legal. Així som els clínics. 79 es fa la primera llei i la llei recull i explica aquest criteri de mort cerebral que han de diagnosticar tres metges aliens a l'equip de trasplant. Intensivista, un neuròleg i un altre metge qualsevol. Introdueix un concepte que també és molt discutible i que ara el discutirem, que és que tots som donants si no diem el contrari. Tots els que, vostès que estan aquí, si es moren i no porten a sobre un paperet que digui que no volen donar, són donants. Aquest és el sistema espanyol, el que se'n diu donació implícita i que implícita vol dir que se suposa que si no dius el contrari ets donant. Versus la donació explícita, que és aquella que portes una tarja o ho dius clarament que vol ser. No? I l'altre concepte clau de la llei és l'altruisme i la solidaritat. No es pot vendre, prohibir la compra-venda d'òrgans. Són tres conceptes claus d'aquesta llei que regula aquesta pràctica que va arribar als 4 anys. Aquí tenen l'evolució dels trasplantaments. És el país que més donacions hi ha. La majoria són de cadàver i amb asistòlia. No? Aquest èxit, va haver-hi uns acadèmics anglesos que ho van atribuir al sistema que teníem. Això és una publicació anglesa de l'any 2000 fins al 2011. La taxa de donacions, en blau l'espanyola, en lila la del Regne Unit, i ells deien aquesta diferència de donació és degut a que a Espanya tots són donants per obligació, per decret. Aquesta era la tesi d'aquest article. Ara haurem de fer una mica, entre la part potser més teòrica, exposició, perquè els hi vull donar alguns elements per jutjar si està bé això que fem aquí o no, èticament. Legalment està per llei, però bueno, les lleis poden ser injustes i algú hauria de dir, escolta, com pot ser que a mi m'imposin una cosa que no vull? Com pot ser que decideixin contra la meva llibertat individual? Això no m'està bé. Podria ser un argument. És generalment l'argument que utilitzen la major part de països que no tenen aquesta legislació que suposa que tots els que es moren, si no diuen el contrari, són donants. A la majoria de països del món es necessita que s'hi hagi la constatació de que volen ser donants. Si no, s'entén que no ho són. Al revés d'aquí. Permeti'm uns comentaris, i si hi ha algun professor de filosofia o algun expert en filosofia a la sala que em perdoni per la reducció que faré, els introdueixo el que és assignació d'òrgans, decisions de recursos en sanitat, sempre són sistema, és un sistema de justícia distributiva. De qui li toca una cosa i per què li toca i per què no li toca. Hi ha diverses teories de la justícia distributiva en funció de a on posem l'accent, quin és el principi hegemònic. L'igualitarisme té com a principi fonamental la igualtat entre les persones. És el que tenim aquí. I el criteri que se'n desprèn per atendre, per ser atès, és la necessitat. No és la capacitat de poder pagar, és la necessitat. Aquí, a Espanya, Catalunya, s'atén les persones en el sistema públic de salut pel sol fet de ser ciutadans. És així. No li pregunta si tenen visa o tenen una mútua. Se'ls atén. Això és important. A la part de baix hi ha, deixo l'utilitarisme per comentar-ho després, hi ha el llibertarisme. O alguns en diuen anarcocapitalisme. Perquè el principi hegemònic és la llibertat individual. I el criteri per accedir als serveis és el poder adquisitiu. És el que hi ha als Estats Units. Els Estats Units t'atenen en funció de la pòlissa de seguros. Hi ha 40 milions de persones, el país que més gasta en sanitat, als Estats Units es gasta un 16% de la riquesa del país, del producte interior en sanitat, a Espanya gastem un 8%, el país que gasta més del món, un 16%, té 40 milions de persones sense atendre. I no són sense sostres, són obrers poc qualificats que no poden pagar la mútua mínima, l'assegurança mínima. La reforma d'Obama era un pacte amb les asseguradores perquè creïssin un paquet que poguessin comprar aquestes persones, que poguessin pagar. I no se n'han sortit. No era un reformar el sistema. Allà parlar de sistema públic com tenim aquí, ni parlar-ne. Existeix quan estan jubilats, que és el Medicare. A partir del moment que estan jubilats sí que hi ha una cobertura pública. En aquest país, als Estats Units, el criteri és aquest. Els metges inglesos, o els americans, consideren que tots els americans neixen amb igualtat d'oportunitats i que el que treballa i es guanya bé la vida es pot pagar una bona mútua. Explica-lis que el noi afroamericà, fill d'una mare soltera d'un suburbi de Chicago, probablement no té les mateixes possibilitats que el noi blanc d'un país, d'un poble de l'oest mig, que igual també són pobres, però pel sol fet de ser blancs i estar en una família més estructurada té més possibilitats de sobreviure. Els americans estan clarament convençuts d'això, que tots neixen iguals i que cada un doncs, a la vida li va en funció de l'esforç que fa i que, per tant, cada un ha de vetllar per la seva pròpia salut i per l'accés a la salut. Queda enmig un concepte, per això alguns en aquest mètode o en aquest sistema de pensar li diuen anarcocapitalisme. Anarco perquè volen limitar el paper de l'Estat només a la protecció de la propietat privada i de l'ordre. I pràcticament destruïen l'Estat, no? Com els anarquistes. El que passa és que els anarquistes es carreguen l'Estat i la propietat privada. I els anarcocapitalistes només l'Estat perquè la propietat privada la valora molt. No? Això, que aquí ens sembla molt llunyà, no creguin. També hi ha gent que pensa així, en el fons. El tercer concepte és l'utilitarisme, que és aquell quan dius, quan no n'hi ha per tothom, què fem? Com va passar el Covid? I aleshores hi ha aquest concepte de intentar fer allò que aporta més bé a la majoria de gent o el que fa menys mal. El criteri és l'eficiència, és a dir, buscar aquella intervenció que costa menys i que arriba a més gent. I això ho dic perquè bueno, aquí hi ha una mica un esquema, aquest esquema que hi ha, no? Entre els països, la llibertat i la igualtat i la justícia que vella per aquest equilibri. O sigui, en l'exercici de la nostra llibertat, que no perjudiquem la llibertat dels altres. I la justícia com un principi regulador que pot prendre decisions que potser lesionen la llibertat individual per favorir el bé comú, com ara veurem, que és el cas amb l'opció que van fer els legisladors aquí. Un altre aspecte una mica així que costa, però que els hi voldria introduir, és el concepte d'anys de vida ajustat per la qualitat, que és un concepte que es va introduir per mesurar els resultats en salut. Abans d'aquest concepte, només mesuràvem la salut amb supervivència, amb temps de supervivència. Aquí hi ha l'evolució natural d'una malaltia sense intervenció, que es produïa la mort, i quan tractem, allarguem, doncs diríem, potser un 30%, no? Allarguem aquí. Si introduïm el concepte de qualitat de vida, es crea una nova unitat que junta el temps de vida i la qualitat de vida. Si una persona viu un any i la seva qualitat de vida, mesurat amb instruments que hi ha, és 0,5, el valor que tenim no és 1, és la meitat, és 0,5. Si viu 2 anys amb una qualitat de vida 0,5, és 1. Aquest concepte fa, fins i tot bé, que quan la qualitat de vida la posem aquí, mirin com amb la intervenció, això que semblava tan poc, aquí és el doble. O sigui, és una unitat que permet treure més profit del que aportem a la persona. No només la supervivència, sinó la supervivència unida a la qualitat de vida. Què dius amb aquest concepte? Si després volen, podem insistir. Però el que és important entendre és que agafant aquesta unitat de mesura, aquí tenim 3 maneres de tractar la insuficiència renal. Amb diàlisi peritoneal, amb hemodiàlisi i amb trasplant de cadàver. Miri, què val un any, un àbac, un any de vida ajustat per vida, amb trasplant? $3,088, quan es va fer càlcul, des de l'any 98. I la hemodiàlisi és quasi bé 12.000, 4 vegades més car. Per tant, el trasplantament renal és la forma més eficient, la que estalvia més recursos, la que haurien de potenciar des del punt de vista del del bé comú. Quants més trasplants fem, quanta més persones traiem de diàlisis i la posem en trasplants, estem siguent més eficients, estem aportant més vida i més qualitat de vida a un cost més baix. Aquests són els motius pels quals s'ha optat fórmula de que tots som donants. Perquè els trasplantaments, en el cas de cor, pulmó i fetge, permeten la supervivència, si no es trasplantessin moririen, per tant, allarguen la vida a persones, i en el cas del trasplant renal és la forma, per dir-ho així, més eficient, la que permet alliberar més recursos. Arguments que desmenteixen que sigui la llei la que fa que hi hagi més donacions a Espanya és que el País de Gales, que és un dels tres països que forma el Regne Unit, la llei és igual que aquí. La llei és que la gent tots són donants si no es demostra el contrari. I la seva tassa de donació és igual que la resta de països del Regne Unit, que Escòcia i Anglaterra. Per tant, poca influència de la llei. Però és que, a més, aquí es respecta la voluntat dels familiars. El que els coordinadors diuen és vostès són els testimonis privilegiats de la voluntat de la persona difunta. Què volia ell? Ser donant? Per tant, la família té la possibilitat, en veritat, han de ser sincers i han de dir el que era. I és el que passa sempre. Però si no volguessin pel que fos, diuen que no i aquí s'acaba el procés. Per tant, no és la legislació. La base de la legislació és posar el bé comú per sobre la llibertat individual, com els he explicat. Però no és la legislació el que fa que a Espanya i a Catalunya en concret hi hagi tan tassa elevada de donació. Probablement un dels motius és la bona feina que fan els coordinadors, però també la confiança que té la gent en el sistema públic de salut. Fins ara ha estat el més ben valorat dels serveis públics, ha estat sempre el de salut, en totes les enquestes que han fet. Que no ho perdem, que no ho perdéssim. I és un motiu de cohesió. I la prova és que respecte és que hi ha constantment un 14-13% de negatives. Les negatives són un 13-14%. Hi ha un 86-85% de donació. La gent ho viu com un alleujament, com aquesta possibilitat, si es fa bé, els coordinadors saben fer bé, i les negatives són constants, són un 14%. Si es traies a tothom seria zero. Algú diu, home, això és fer trampes al solitari. No. El motiu, jo vaig preguntar, perquè dona la casualitat que un dels legisladors d'aquesta llei, un catedràtic molt bo del País Basc, era un pacient, era una persona que havia estat en diàlisi trasplantada. I quan jo li vaig preguntar per què havien fet la llei amb l'obligació de tots, diu, mira, us dona més seguretat jurídica als professionals que hi participeu. No us passarà mai res. Esteu protegits. Aquesta és la raó que em van donar. Jo crec que si tinguéssim una llei al contrari, com té la major, passaria el mateix. Però s'ha de saber defensar perquè en un moment determinat, perquè això es discuteix molt en fòrums internacionals. Espanya és dels pocs països que té aquest tipus de llei. Es va fer amb la millor bona voluntat, jo crec que els resultats haguessin sigut iguals i insisteixo, he intentat explicar, els motius que hi ha darrere són de potenciar el bé comú, amb bona intenció, però jo crec que hagués passat el mateix amb una llei contrària, és un parer meu, potser m'equivoco, perquè fa que el que la gent doni sigui la confiança que té en el sistema. I entrem a la fase potser més... Anem bé de temps, no? A la fase que hi ha més problemes, que és la de donació de viu. I per entendre els problemes que es poden plantejar, els hi faig tres casos concrets viscuts. Què els hi sembla un xicot de 17 anys, menor d'edat, no es pot donar òrgans fins a la majoria d'edat, que s'emancipa jurídicament per donar un lòbul hepàtic, no un ronyó, un lòbul hepàtic al seu pare. I estudia i viu a la família. És lliure econòmicament. Això ha passat. Què pensem d'aquella persona jove que ve d'un país de l'Àsia a donar un òrgan, un ronyó, a una persona gran, que és el patriarca de la família? En un context, estem en una societat heteropatriarcal, ja ho sabem, però hi ha països on això encara té més pes. No? És lliure la decisió d'aquesta dona jove? O què em dirien, com s'ha intentat fer i al final no s'ha fet, dos persones de l'estranger que es venen a trasplantar aquí de fetge i el donant és un empleat i li vol donar un lòbul hepàtic al seu empleador, l'empresari. Jo, si l'empresari li donés al treballador, no tindria cap dubte. Vull dir que m'entenguin. Ara, de l'empleat a l'empresari, és una decisió lliure. Aquests són la mena de problemes que s'han d'enfrontar les persones que es dediquen el trasplant de viu. Parlaré de tres aspectes del donant de viu. La donació de viu com una relació clínica atípica i les amenaces que hi ha sobre la donació de viu, la coacció i la compraventa d'òrgans. La relació clínica es basa en que una persona necessitada, que té un problema de salut, consulta o busca l'ajuda d'un altre que està socialment habilitat per atendre'l. Té un reconeixement perquè té un títol i està reconegut. No? Doncs bé, la primera condició, estic parlant del donant, la persona que dona. Posem l'accent no en el que rep l'òrgan. El que dona, curiosament, va amb un acte clínic estant sa. És un requisit que s'exigeix, que el donant estigui sa. Si no està sa, no se l'accepta. I, a més, se'l mutila. Se li treu un orga o una part d'un altre. Per tant, els dos principis bàsics de la medicina hipocràtica, que és la beneficència, fer el bé i no fer el mal, es vulneren. No hi ha cap bé des del punt de vista sanitari a la persona que se li treu un orga, al contrari, se la mutila. Això ho pensen molts professionals de la salut. Molts. I d'aquí la sala pot ser que n'hi hagin que pensin igual. I em sembla respectable, perquè estem parlant d'aspectes ètics. A diferència de la ciència, que és demostrable, amb ètica és tot opinable, és argumentable. La ciència pots demostrar que allò va a missa perquè és així, no? La fórmula de qualsevol de les fórmules físiques demostra. Amb ètica no, l'ètica és opinió i argumentant. Per tant, hi ha molts professionals que critiquen aquesta pràctica i s'ha de saber assumir. Què és el que la pot justificar? Bueno, aquí tenen, això són els trasplants, a dalt de tot està Espanya, això és de l'any 18 o 19, ara, en l'últim any que s'ha publicat, Estats Units ens ha passat. Però el que vull que aquí l'atenció és que en vermell és trasplant de donant viu. I fixi's que qualsevol país proporcionalment fa, en general, menys algú, més trasplant de viu que nosaltres. Aquí només es fa un 10% de trasplant de viu. I jo estic convençut que el motiu és aquest que els he dit jo, que entre els mateixos professionals dels trasplants hi ha una certa respecte ètic a fer trasplant de viu pels arguments que els he dit abans. La meva generació, per descomptat, jo he tingut, no baralles, no, perquè som companys, però he tingut debats amb companys meus que ho veuen d'aquesta manera, dir això no s'ha de fer, això és un disbarat, això va contra la naturalesa de la medicina. Per tant, el primer argument, si vols fer trasplant de vius, és tindre arguments per combatre aquesta visió. Que jo estic segura que és majoritària, no la població, però sí entre els professionals de la salut. Les dos requisits són que hi hagi un consentiment del donant, i aquí aprofito per dir que el consentiment, que no cal dir informat, perquè si no és informat no és consentiment, això és una traducció de l'anglès que ens la podem estalviar, el consentiment, que no és un document, és un procediment de diàleg per al qual el professional o la professional informa de la intervenció a la persona que té davant, comprova que ho entén i és competent per decidir, que té la capacitat per decidir i que ho fa lliurement. Per tant, el procediment, el consentiment, és un procediment que en la clínica garanteix un principi ètic que es diu de respecte a les persones o de l'autonomia. Considerar que les persones tenen capacitat per decidir sobre les seves vides en funció de la seva escala de valors. Això que és un principi ètic, el d'autonomia, en la pràctica es respecta seguint el procediment del consentiment. I això és el que s'ha de fer amb la persona que vol donar. Que estigui ben informada dels riscos que correrà, que es vegi que és capaç de decidir, que ho entén i ho assumeix, i que ho fa lliurement. La llei espanyola exigeix que aquest consentiment, que després es posa per escrit, és un procés de diàleg, però que es pot deixar constància en un document, que aquest procés està avalat pel comitè d'ètica assistencial del centre. El comitè ha de vetllar perquè aquest procés s'hagi fet ben fet. I a sobre hi ha un jutge que ho acaba de ratificar. Per tant, és totalment garantista el procediment. I la segona condició és que el cirurgià sigui expert, que faci el menys mal possible. Avui dia es poden fer intervencions amb laparoscòpia, es poden extreure ronyons, es poden extreure òrgans amb el mínim mal. No pot dedicar-se al trasplant de viu a l'últim que arriba, a treure l'òrgan. Amb cadàver, potser sí, a treure els òrgans, però viu ha de ser un cirurgià expertíssim per garantir que es farà el menys mal possible. És a dir, quan es compleixen aquestes dues condicions, que la persona està ben informada, exerceix la seva autonomia i és ell qui decideix sobre el benefici o no de la intervenció. El principi tradicional de la medicina de la beneficència, abans era el metge qui es pensava que sabia el que li convé a la persona que té davant. Avui dia no. Avui dia, si volem ser benèfics, hem d'escoltar què ens diu la persona malalta, que és que tria l'opció. I a vegades rebutja el tractament i té dret a fer-ho. I això hem de respectar. És a dir, el principi de beneficència que ens orienta la nostra actuació, qui diu el que és benèfic per ell, avui dia és la persona que està malalta. I això és el que fa, no està malalt, en aquest cas el donant. Exerceix aquesta capacitat que té de decidir sobre el seu cos. Quan és així, es pot passar, ja, amb el compromís del cirurgià de fer el menys mal possible. Quines són les amenaces? No sé si això ha quedat clar. És un tema que a vegades el debatim entre els professionals. Per tant, si algú té dubtes, com que és la primera vegada, doncs és normal. No sé si després a l'hora de... Esclar, com que no tinc llum, no veig la cara que fan. Jo m'oriento molt bé. I a vegades veig les cares de santíssima. Avui juguen vostès amb avantatge. No veig cap cara i, per tant, no puc dir... Eh? No, això segur, perquè el micro funciona. Bé, continuem. Si cas, al final ja d'allò. Dos amenaces sobre el trasplant de viu. El trasplant de viu és un tema polèmic. Jo no sabia si incloure'l o no, perquè és un tema molt polèmic entre els professionals, com els he dit. Però m'ha semblat que estem en una societat molt adulta, molt preparada, i que aquests temes, quan més els parlem i la gent els conegui i els sàpiga, tots els consensos morals són millors si estan refrendats per la societat en la que vivim. No és qüestió dels professionals que decidim, és qüestió de dir, i vostès què en pensen? Ho fem bé? No ho fem bé? I aquest és una mica la part, la gràcia d'aquesta xerrada, de despullar-nos del que fem, davant de vostès i vostès puguin opinar lliurement de que si el que fem està ben fet o no està ben fet. Hi ha dues amenaces sobre el trasplant de viu. Un, sobre la llibertat del donant, la coacció, i l'altre, sobre el sistema de salut, que és la compra-venda d'òrgans. Analitzem-los una mica en detall. Front a la convicció, que és la decisió raonable d'una persona, hi ha la coacció. La coacció és una causa externa, algú que obliga o impedeix a fer alguna cosa. Coacció o coerció és la que s'exerceix sobre una persona privada de llibertat. Ara ens ve dels Estats Units, ja va passar fa anys, això és un tema recurrent, que en l'estat de Nova York oferiran a les persones que estan en presó per delictes una rebaixa de la condena si donen un òrgan. Jo no entraré a discutir-ho, però dic, aquesta persona per definició no és lliure. Si està a la presó no és lliure. Per tant, si hem dit que una condició del donant és la llibertat, aquí està molt coaccionat. Això és una coacció. Però la que ens preocupa, en els que ens dediquem a això o ens hi dedicàvem, era les coaccions subtils que es poden exercir en el si de la família. I els hi posaré aquí algunes frases d'un pare que li diu a un fill perquè dongui l'orga a l'altre germà que està malalt i fixi's bé la subtilitat de la situació. No m'importa que repeteixis curs. Si no ho fas, et pesarà tota la vida. Fes el que penses que és el més adequat. Fes-ho per alleujar el dolor de la teva mare. M'avergonyiré si no ets capaç de fer-ho. En totes les frases, menys una, hi ha una coacció subtil. O no? Estan d'acord? Bé, això és al que em referia. I això passa. I això passa. Passa, però no ho deixem que passi. La coacció, aquesta subtil, vulnera... Sí, la persona que donaria un òrgan coaccionat no ho faria lliurement. Per tant, vulneraria el consentiment, aquell principi que li he dit. Qui està preparat per detectar-ho és l'equip de trasplantament, que hi ha molts filtres. Però qui té la responsabilitat moral d'assegurar-se que ho fa convençut és el cirurgià o la cirurgiana. Tancats en una habitació, li ha de dir clarament, si no ho tens clar, digue-m'ho. I jo diré que no ets un donant idoni, però no diré el motiu. Pot ser una malaltia, pot ser que els teus teixits no siguin compatibles amb els del receptor o pot ser que no estàs preparat, però no ho sabran. Per què? Perquè l'acte clínic és confidencial i el professional no ho pot explicar. Si la persona ho vol explicar, el donant, a la família, és lliure, però si no, no ho dirà. Per tant, és la manera que tenim. Els he de dir que el centre que fa pràcticament tots els trasplants de viu d'Espanya, és la Fundació Puigverd, i ho fa molt bé. Jo col·laboro amb ells i faig alguns cursos i això ho fa molt bé. I ho detecten. I quan ho detecten, no és donant. Si ho dic, miri, és que és clar, jo la pressió familiar, però és que no estic convençut. Ara no ho saben. Entenen bé el secret? Vull dir que és ben fàcil. És dir, noi o noia, digues el que sents, que no pateixis, que jo et protegiré. No diré el motiu. Per tant, no podran retreure que ho facis. És una gran responsabilitat que tenen. Jo sempre dic l'equip, però l'equip són persones. I jo sempre dic que el que s'ha d'assegurar és el que anirà a tallar. El cirurgià o la cirurgiana que tallarà. Aquest és el que té el deure moral. El legal no ho sé, però el moral el tens tu. Espavila't i aclareixo. I ho fan. I ho fem. Això que els quedi clar. Per tant, estem protegits. Què passa amb els que venen un òrgan? Aquí no hi ha una coacció, hi ha una motivació. És la primera vegada que ho dic en públic. La diferència entre el pal i la pastanaga. La coacció és pal. Si no ho fas, pum, castigaré. La compraventa és pastanaga. Si dones l'òrgan, et donaré això. Entenen la diferència? Per tant, la compraventa no va contra la llibertat. Qui dona és lliure. I tots els discursos de que afecta la dignitat humana i de que, etcètera, que estan bé des d'una visió occidental, com deia un advocat americà molt pragmàtic, deia, i a sobre, en els pobres, els hi prenem l'únic que els hi queda, que és a decidir el que volen fer amb el seu cos. Quedin-se amb aquesta reflexió. Quedin-se amb aquesta reflexió, perquè és així. El que queda clar és que en la compra-venta d'un òrgan el que el ven és lliure i, per tant, no es conculca el principi d'autonomia ni respecte. Hem d'anar a buscar, els americans amb això tenen sempre ho confonen, hem d'anar per un altre camí, que és el de la justícia, el que els deia jo abans. La justícia vella perquè no es trenqui la igualtat entre tots, perquè tots siguem igualment lliures. Aquest binomi igualtat-llibertat, la justícia vella. I en nom de la justícia es poden prendre decisions que vagin contra la llibertat individual. I això és el que passa en la compra-venta. Vostès se'n recorden del debat, perquè són de la meva quinta, la majoria. Se'n recorden del casc. El casc, per anar amb moto i el cinturó en cotxe. A mi m'han de dir que en el meu cotxe m'he de lligar. Se'n recorden? I hem acabat tots lligats, el primer que fem, quan ens assentem. Abans d'engegar ja ens posem el cinturó. Poden dir, home, eren les companyies que ho van moure. Però les companyies, evidentment, per estalviar-se, però també el que hi havia darrere, salvar vides i, sobretot, persones que no quedessin tan mals marmeses. És a dir, el bé comú, un bé comú, que era el d'evitar doncs, més morts en carretera i més lesionats, feia que limitéssim la llibertat individual. Per tant, per una qüestió de justícia, podem limitar la llibertat individual. Això és el que passa en la compraventa d'un òrgan. Els elements que intervenen en l'anàlisi són principis ètics en joc, la llibertat de la persona, l'autonomia a decidir, o la voluntat de la comunitat, traduïda amb la justícia. El principi hegemònic governant a la societat no serà el mateix en societats neoliberals, on, com els he dit abans, el principi més respectat és la llibertat individual, que en societats igualitàries, on el respectat és la igualtat entre les persones. I també influirà en la decisió el criteri per accedir als serveis, poder adquisitiu o servei públic sufragat amb finances. En aquelles societats on la llibertat és el principi hegemònic i s'accedeix als tractaments mèdics segons el poder adquisitiu de cadascú, són més tolerants respecte a formes amagades de compra-venta. Aquesta és la meva teoria. És possible que als Estats Units, algunes de les donacions que hi ha entre persones que no tenen cap relació ni afectiva ni legal, de familiar, pugui amagar algun d'aquests casos. A les societats com la nostra, on la igualtat és el valor suprem i s'accedeix als serveis públics segons la necessitat, és a dir, no depèn del poder adquisitiu, es conculca aquest sistema d'equitat, de justícia, que és la base del sistema públic de salut. Perquè, a més, els necessitats donarien, i això seria profundament injust. O sigui, és des de la justícia que es pot criticar la compra-venta d'òrgans, no des de la llibertat individual. No sé si aquí he aconseguit ser prou clar. En tot cas, em reservo pel final. Això és un tema, el de la compra-venta d'òrgans, que preocupava ja en els anys finals dels 80 i Dossetor, que era el cap de servei de nefrologia de l'Hospital Universitari d'Edmonton, Albert, al Canadà, va convocar un congrés internacional la primera vegada que una societat científica, The Transplantation Society, es reunia a un congrés per parlar d'aspectes ètics i legals. Hi havia de tot, no només metges, infermeres i treballadors socials, filòsofs, juristes, en fi, era pluridisciplinari. No? I el motiu era que a la Índia, i va vindre explicant-nos, a la Índia, a Calcuta, es feia el següent. Una societat mèdica, com una mena de mútua de Calcuta, comprava amb una persona que vivia, un home, a Sri Lanka, Ceylan, aleshores, molt depauperat, li comprava un ronyó, traslladava la família, amb la dona i els fills, a Calcuta, li donava feina i l'assegurava. El ronyó que comprava la mútua el col·locaven al millor receptor. Pagaven més, pagaven igual. Aquesta és la pràctica que es feia a Calcuta. La Índia era un país que tenia molta insuficiència renal per dues malalties que es poden, que són la tuberculosi i la litiasi, les pedres del ronyó, i no tenien donació de cadàver perquè, com bé saben, per costum religiosa, incineren els cossos. I la hemodiàlisi és molt cara. Ells van trobar aquesta alternativa. El debat va ser intens, però al final va predominar l'hegemonia occidental. Amb això també són colonitzadors. Jo no sé si visqués allà això que els acabo d'explicar, si ho acceptaria o no. Tinc la impressió que sí, però no vull influir. Però al final el Congrés va acabar doncs, dient que, que era una pràctica rebutjable. Bé, això ha estat la constant. Les societats científiques sempre s'han oposat, sobretot a les formes abusives de tràfic d'òrgans, de compra-venta que hi ha hagut. També s'ha exagerat una mica sobre casos que sempre han creat l'atenció d'algú sequestrat que li han tret els òrgans. Pensi que és difícil això que es permaneixi en secret. Félix Kantarovich, que era un nefròleg argentí, quan va acabar la dictadura argentina, hi havia molts rumors que això, la dictadura havia afavorit aquest tipus de pràctiques, i a ell li van posar a la seva disposició la divisió més preparada de la policia argentina i, a més, honesta, després de fer... Argentina va fer una cosa que nosaltres encara no hem fet, que és depurar responsabilitats de la dictadura. Per tant, en aquest sentit, nosaltres podem donar algunes lliçons per als argentins, però en aquest sentit de què fem el passat ens en donen ells de nosaltres. Per tant, un cop depurats responsabilitats, li van fer l'encàrrec amb un nefròleg, amb els millors policies, que arribés a fons sobre possibles sequestraments de persones per extreure els òrgans. No va trobar res. No va trobar res. Jo sempre sostinc que sí, que són pràctiques que es poden donar, però que és molt difícil que permaneixin en secret. El secret és allò que no expliques a ningú. A la que ho expliques a un altre, malament. I per fer un trasplant es necessiten 8-10 persones. Vostès creuen que 8-10 persones mantindrien per sempre el silenci? Per tant, no dic que no es doni, però jo crec que es doni menys del que es diu. Una altra cosa és que hi hagin països on obertament es practica obertament la compra-venda, però no el sequestrament. Per tant, hi ha tràfic d'òrgans. Això sí que és el que denuncien les societats científiques i l'ONU. I bueno, acabo amb aquestes conclusions. El trasplantament d'òrgans és un tractament de supervivència, ja hem vist que en cas del cor, pulmó i fetge permet allargar la vida. En el cas del ronyó és el més eficient, que aporta més qualitat de vida i més temps a un preu més baix. La base de tot això és la donació de cadàver, que és, hem de considerar que és l'última voluntat d'una persona generosa i solidària. El concepte d'il·lustració de tronc permet certificar amb claretat i seguretat la mort de l'individu. Bueno, el consentiment implícit, que és la legislació que tenim aquí, hem vist que en el fons està en mans dels familiars, que han de confirmar la voluntat de donar o no de la persona que no hi és. Jo crec, és una opinió que la podem discutir, que la taxa elevada és el país amb més donacions és degut a la confiança de la població, a la generositat i la solidaritat de la població, però la confiança en els professionals, que és una cosa que es fa amb transparència, i a la bona coordinació que permet treure en profit d'això. La coordinació entre hospitals, entre comunitats autònomes, amb l'estranger, fa que s'aprofitin tots els òrgans que es donen. No? Ja els he dit que corresponia al cirurgià o cirurgiana vetllar pel consentiment del donant de viu, que estigui convençut, si no ho fa, el pot ajudar, que aquelles societats amb sistemes on la igualtat és un valor i amb sistemes públics de salut estem més ben preparats per rebutjar la compra-venda i si ens vingués la temptació de fora de buscar formes estimulades de prestar la donació de viu, pensem la repercussió negativa que tindria en la donació de cadàver, perquè allò que es compra no té valor. Per tant, la preocupació és aquesta, mantinguem el nostre sistema i que continuem fins que hem arribat. I moltes gràcies per la seva atenció i amb molt de gust ara doncs, contestaré qualsevol.
Molt bona tarda. Mira, farem un canvi de micro, perquè aquest em sembla que té poques piles.
Ah, molt bé. Poden obrir
ara,
la llum.
Ara de seguida passaré. Canviem les piles i passem de seguida al micro. Sí, un moment. Problemes tècnics, però tot arreglat.
Bona tarda. Com i quan actua la figura del coordinador?
Està obert, no? Sí, se'm sent. És en el moment en què a les unitats de cures intensives, que és on es produeix això, detecten un potencial donant, es posen en contacte amb el coordinador. I el coordinador fa un seguiment. No parla amb la família fins a que no s'ha certificat la mort. Això que quedi clar. O sigui, el coordinador se l'avisa per fer un seguiment. Per veure, són molt escrupolosos, per no transmetre malalties, per no transmetre càncer. Per tant, no tota persona que vol donar és un bon donant. I per tant, el coordinador se l'avisa amb temps perquè moltes vegades ja descarta el donant perquè té... Hi ha uns criteris molt estrictes i no els compleix. Però hem de diferenciar la intervenció que fa el coordinador a petició dels metges que porten a la persona que encara està viva a la intervenció amb la família que només es produeix quan s'ha certificat la mort cerebral. No. Ja ha quedat clar que sempre que hi ha un potencial donant, com que tots som donants mentre no estarà amb el contrari, es procedeix a avisar el coordinador i se segueix. Ara, quan es posa en contacte amb la família, fan aquest procediment que li he dit jo. Tenen algun document que demostri que no és donant o vostès creuen que la seva voluntat era de no donar i el que diu la família respecta. O sigui, la família, per complir la llei, no són els que donen. Dona el cadàver a través de l'última voluntat, que qui l'ha recollit? La família. Per tant, a la pràctica és la família, no sé, més clar no pot ser, no? És el sistema, i la família és honrada. La família és honrada en aquest sentit. Ostres, i tant, si va haver un programa i ho va dir. Va haver una època que se'n parlava molt, ara ja no en parlem tant. Inclús sortia a les pel·lícules, aquella de l'Almodóvar, no? Sobre... Era un tema, la donació que estava a la cultura. Ara ja no se'n parla tant, però s'ha creat una cultura. I moltes vegades diuen, i tant, si quan van veure aquella pel·lícula va sortir dient, jo recordo el cas que m'emociona, del fill d'un metge, jove, ciclista, un atleta, que li va dir al seu pare, quin bon donant d'òrgans que seria jo, pare? I poc temps després anant en bicicleta, i això que portava a casc, va tenir un accident mortal i ho va donar tots els òrgans. Sí, són d'aquelles coses que ja ho sabem, que es diu, i si no es diuen, doncs un diu, què li agradaria? Jo vaig rebre una lliçó quan era jove, aquella que els he dit, que els he confessat. Un pare se'n va posar a plorar dient no em queda ni el consol de que quan el meu fill mori el seu cos serveixi per alguna cosa. Em va donar una nova perspectiva. Jo anava a demanar òrgans amb mala consciència. A partir d'aquell dia vaig canviar la mirada. Anava amb una mirada diferent. Amb precaució i prudència, perquè és un moment de dol. Però dintre del moment de dol, un pare em va fer veure que per ell era un consol, que podia ser-ho, que no va ser-ho. Ell es va posar a plorar, jo també, I era molt jove. És una norma que La sol·licitud no la fa, eh? Sol·licitud, fins a que no està certificada la mort, no fa cap sol·licitud. Mira si és candidat, perquè potser a vegades, per exemple, té un càncer i diu no, i que té un càncer no pot donar i aquí s'acaba el procés. O té una infecció sèria, té una infecció viral, amb el Covid van caure molt les donacions, per això. Per tant, el que s'ha de veure és si és un potencial donant. Si és un potencial donant, es fa un seguiment, el fan el d'intensius, els metges que el porten, i el coordinador diu, mireu això, descarteu això, i ho fan, però el malalt el continuen portant els metges d'intensius, i en el moment en què es firma per 3 metges el certificat de defunció, en aquell moment intervé el coordinador de trasplant, amb la família. Quan ja està certificat, mort. Que diuen que no, doncs es retira la ventilació i se'n va el cadàver cap a on digui la família. Sí. Els hospitals, inclús els molts hospitals que no fan trasplant, fan extracció d'òrgans. La xarxa a Catalunya és admirable, hi ha coordinació, i avui dia tothom sap que davant d'un potencial, els intensivistes saben identificar els que són els potencials donants. Escolti, li posaré un exemple. Vostès saben que fa un any que funciona la llei de l'eutanàsia. Saben, no? 2 de les persones que ho van sol·licitar van ser donants d'òrgans. I van donar òrgans. Això aquí a Catalunya, eh?
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Com és que no és, almenys... Jo vinc d'una família amb problemes de trasplants de ronyó i no som sabedors de que sigui per llei que tothom és donant. No, inclús si tu fas les últimes voluntats, que dius si vols l'eutanàsia, però bueno, també et pregunten si vols ser donant d'òrgans. Com és que no avisen que això ja és per llei?
Com és que no? No l'entenc.
Com és que no avisen que això ja és per llei?
No l'entenc. És que no l'entenc.
Perdó. Jo avui m'he enterat que per llei tots... M'he enterat i precisament vinc de família de problemes de trasplantar, que avui m'he enterat que per llei tots són donants d'òrgans.
Sí.
Dic, com és que això no és prou conegut pel poble? Inclús a l'extrem de que hem fet les últimes voluntats i nosaltres estem molt conscienciats a donar els òrgans i en el moment de fer les últimes voluntats ens van dir, voleu donar els òrgans? Si fos per llei, ens haurien d'haver dit, ja sabeu que per llei sou donants, sempre que es pugui, sempre que moris, amb les condicions per poder-lo donar. Però dic, com és que el poble no sap que tots som donants?
Pues no sé contestar-li, però també li he vingut a dir que no és rellevant.
No és rellevant. I la família sempre té l'última paraula.
No, la família, insistim molt, això amb els coordinadors són molt curosos. Insisteixen que ells no han de decidir, sinó que han de transmetre, si la saben, la voluntat del difunt. I amb això s'és molt curós. I amb això hi ha, ja dic, un 13-14% de negatives. Per tant, per mi, la llei, que se sàpiga o no, no modifica la pràctica. No crec que sapiguem-ho, n'hi hauríem més o no, perquè les donacions estan molt estabilitzades amb una tassa que indica que hi ha persones que davant d'aquest fet de donar els augmenta l'angoixa. No conec els motius, no? Però els que diuen que no és perquè allò, i en canvi, afortunadament, la gran majoria de la població, el donar és un alleujament del dolor d'aquell moment. No en sé més jo.
Sí,
I aquestes coses, perdó, aquestes coses no es regulen per llei.
Ja, però, a veure...
M'explico?
Sí, i està funcionant molt bé i el bonic, i sobretot amb la sanitat catalana, hi ha molt de respecte i es fan les coses molt ben fetes. Però jo crec que si a nivell popular la gent sapiguéssim de que per llei o per normativa, si tot va bé, fóssim donants, potser encara n'hi haurien més.
Jo personalment ho dubto perquè fa anys que es fan campanyes i aquest 13%, 14% és una constant. Per tant, i és la prova de que no tots som iguals i s'ha de respectar. No. Bueno, és una opinió, En tot cas, escolti, me n'alegro que aquest acte hagi servit perquè aquí es conegui quina és la llei. I els he explicat bé. Però els he explicat un que està convençut que no és la llei la que faci que tinguem la tassa elevada de donació. No sé si ha quedat clar això, Perquè jo he explicat la llei, però fos explicat que no és per la llei que tenim una tassa elevada de donació. Per tant, per mi, la llei, perdoni'm, és irrelevant. I a més jo sóc dels que crec que la vida, les lleis són consensos morals de mínims. De mínims. Per poder obligar amb una cosa, que és el que fa la llei, ha d'haver-hi un ampli acord. I el que fa que la societat cregui i pugui són acords morals de màxims. I aquests no els pots regular per la llei. Aquest surt del sentiment de les persones. Almenys m'agradaria que es quedessin amb aquesta idea.
Bona tarda.
Bona tarda.
Hola. Una cosa molt senzilla. Quan entres a La Meva Salut, hi ha un apartat que posa donació d'òrgans i simplement apretant un botó et converteixes en donant, almenys teòricament. La meva pregunta és senzilla. Això se n'entera algú? Va parar en algú?
I tant, a la història clínica electrònica seva. A la seva història clínica, tot el que és La Meva Salut, està, tots tenim una història clínica, avui dia, compartida, electrònica, que la tenim en el centre de salut i a l'hospital, i que en principi, perquè sempre hi ha excepcions, pot accedir qualsevol professional de la xarxa pública. Això crea problemes i pot crear problemes de confidencialitat. Però aquestes coses bàsiques queden registrades. També hi ha un registre de voluntats anticipades. I, per tant, en teoria, a la història clínica, que és una altra cosa, aprofito per dir una altra cosa, que no és la donació, que el document de voluntats anticipades també s'identifica la persona que el té. Una altra cosa és a on el té, després poder arribar i accedir, que s'estan fent esforços perquè es pugui accedir. Tot el que està a la història clínica electrònica, en principi, la idea és que tots els hospitals de la xarxa pública puguin accedir-hi. Per tant, aquest registre que fa vostè ha de quedar registrat a la seva història clínica. Podria fer la prova del nou. I a lo millor jo la llibertat que tinc ara és que he estat metge, però porto 10 anys jubilats. Per tant, no em comprometo amb ningú, ni amb el sistema, ni amb res. Sóc un ciutadà privilegiat amb una informació perquè sigo un metge, però ara sóc un ciutadà qualsevol. Vostè el que pot fer és la prova del nou, anant al CAP o a l'hospital a on l'atenen i dir, escolta, en la meva història consta, si és que ha pulsat, evidentment, fer la prova. El que vulgui fer la prova doncs pot consultar en la seva historial si figura com a donant, que jo diria que ha de quedar registrat.
Bona tarda. Una qüestió. Si una persona es vol incinerar, però també vol ser donant d'òrgans, ho ha de fer constar, suposo, d'una manera clara. Sí. No hi ha incompatibilitat.
No. Li extraurien els òrgans i després s'incineria el cadàver sense els òrgans que ha donat.
D'acord. Sí. I després una altra cosa. Quina incidència hi ha amb l'edat per ser donant d'òrgans?
És una bona pregunta. Jo he vist que l'edat ha anat pujant a mesura que pujava l'edat dels responsables de trasplants, Vull dir que, i de tot això. Vull dir que amb això de l'edat, que ens acostem a una edat, l'anem empantant. Jo no m'atreviria a dir que hi ha una edat específica que es descarti. Perquè sap que hi ha una diferència entre l'edat cronològica, la que diu el DNI, i l'edat biològica. Hi ha persones que arriben a una edat avançada amb un estat físic i jo crec que es valora més. No li sé contestar, això és una bona pregunta als coordinadors, però diria que avui dia no es mira tant l'edat del DNI cronològica, sinó l'estat biològic de la persona. I si està bé, es fan. Perquè el que també es procura fer, com que la insuficiència renal és una malaltia de la gent dels que estem aquí, de partir dels 60, hi ha gent jove, però la majoria que veig són, predominen els fagots, els cabells blancs i tal, fagots, jo em trobo molt, molt ben acompanyat, Doncs és una malaltia que l'edat, la major freqüència és a partir dels 65 anys. Per tant, la insuficiència renal que necessita tractament amb diàlisi i trasplant és de gent gran. Quan jo vaig començar, molt jove, hi havia una limitació, no hi havia per tothom, i es limitava el tractament de trasplant a rebre un trasplant o a entrar en diàlisis als menors de 50 anys, fixi's a bé. Però això va anar canviant i algú va observar que canviava a mesura que augmentava l'edat dels responsables dels programes. A mesura que els caps de servei anava pujant, i ara jo no m'atreviria a dir que hi ha una edat exacta, perquè el que sí que es procura és buscar aparellar. És a dir, si hi ha una persona receptora, per exemple, jo sé, em consta que s'han trasplantat persones de més de 75 anys, que dius, Déu-n'hi-do, però no li han posat un ronyó d'una persona de 35, li han posat un d'una persona d'edat. I això es cuida molt, això es cuida molt. A les persones joves que es trasplanten, procurar que el ronyó sigui... aquesta paritat d'edat es respecta bastant. I, per tant, jo diria que si hi ha persones amb llista d'espera de més de 75 anys, segur que s'accepten donants de més de 75 anys. No m'atreveixo a posar una xifra.
Bona tarda. Jo voldria demanar-li el seu parer sobre una qüestió que es va plantejar fa unes setmanes a un programa de TV3. No recordo si era 30 minuts o un altre, respecte a la donació d'òvuls. Era una noia que demanava el seu dret a conèixer el pare que havia engendrat la seva mare. Quin és el seu parer respecte a aquest dret? Perquè imagino que ara la medicina, en qüestions de, no només del seu dret per saber quin era el seu pare i valorar, sinó des del punt de vista estrictament metge, vull dir, donat que el component genètic té un protagonisme molt important avui en dia.
Sí, sí. És un tema que el Comitè de Bioètica de Catalunya, si entren a la pàgina del Servei Català de Salut i busquen Comitè de Bioètica de Catalunya, té un document al respecte, aconsellant... Hi ha molt debat amb això. D'entrada, jo parlaria dret a conèixer els progenitors, perquè estarà d'acord amb mi que pare o mare és una funció social o cultural. I qui ha fet de pare o mare és la persona que l'ha educat. Estarà d'acord amb això, no? Per tant, dret a conèixer el progenitor, o sigui, el qui posa o l'esperma o els òvuls. El comitè ho recomanava. Ara, va haver-hi molt debat, perquè això té un aspecte que podria ser... Els estudiants, que són la majoria donants, sobretot d'esperma, els nois, ho fan amb una frivolitat, em perdonin, I les dones, que jo sempre és una cosa que he criticat, ho fan pels 900 euros, que sembla que no sigui res i per una persona jove són diners. Jo sempre vaig dir, i ho he dit, i ho aprofito per dir aquí, no és el lloc adequat, que seria una excel·lent ocasió perquè mares, amb edat fèrtil, fossin les donants i que no hi hagués aquesta compraventa. Llavors no sé si... I que es cuidés una mica el registre, perquè... no hi ha un registre i no hi ha un gaire control. O sigui, a mi hi ha problemes que em preocupen més, que és la freqüència en què es pot fer, que no està, al no haver-hi un registre centralitzat, una noia jove pot fer-ho diverses vegades. I sàpiguen que hi ha un estímul de l'ovulació amb hormonació. I això, repetir-ho gaire, no és gaire sa. Jo penso que està bé, però em preocupa que aquesta búsqueda dels orígens biològics, que tota la informació que pot necessitar sobre el seu DNA, se li pot donar sense conèixer-los. Si una cosa és dir, escolti, jo vull saber de cara al meu... Tot això, com que es té la fitxa, tota la informació biològica, genòmica, es pot donar sense necessitat de conèixer-lo. Bueno, si ho volen conèixer, doncs aquí estem. Ara, a mi em preocupa una mica aquesta voluntat que no vagi en detriment de la figura dels que li han fet de pare o mare. Però el Comitè de Bioètica està d'acord amb què es permeti el coneixement. Jo sóc no firmant, perquè no ho vaig fer, però vaig votar a favor. Però tinc aquestes dubtes que li estic expressant. La llei, de moment, ho prohibeix. Hi ha països que està permès. I jo crec que aquí anirem cap a permetre-ho. Però és un tema que, no sé, a mi, malgrat que li he donat el meu parer, jo valoro molt la funció de pare o mare, i sobretot en aquestes persones que són adoptades i que d'allò que veus que no hi ha, i veus que hi ha aquella amor i aquella d'allò, que jo estic convençut que la funció de pare o mare és cultural i social i no té res a veure amb l'altre. Ara, també entenc que un vulgui saber, però ja dic, si reflexionés una mica es trobaria amb què és fruit d'una cosa menys transcendent que vulgui fer de pare o mare. Sé que m'estic posant en un jardí, però sóc sincer i a més com que em trobo molt a gust aquí, dic el que penso. A favor de conèixer-ho, però amb dubtes de què representa. Personalment, pensant jo el que penso, jo he conegut una persona que era adoptada i em va dir que no volia, que, i em consta que va ser així, que no volia conèixer, va tindre una ocasió de conèixer els seus pares i no va voler. Ho dic, no? Per què? Perquè se sentia abandonada, la van deixar, i quan van fer intents després de voler, ella no va voler saber res. La família diu, la meva família són aquests. Ho dic perquè aleshores el que vol saber això, no sé, no pensa com aquesta persona que li dic jo. Com que ho he viscut, aquesta reacció, i a més hi havia l'esquer de que podien haver-hi peles pel mig. T'explico, no? En el sentit d'herència i tal. No és el cas dels biològics. Li dic el cas d'aquesta persona, que a sobre va tindre el valor de dir no, ni això. No és el mateix. És una persona que davant d'aquesta situació rebutja, vol dir que per una part se sent, no?, una mica rebutjat pels que el van deixar. Ara estem parlant de l'abandonament, I molt agraït als que el van acollir i no vol crear una nova situació nova. En el cas dels donants progenitors, no hi havia voluntat de crear una vida. Era, caldria fer enquestes de per què ho fan. Els estudiants, els nois, molt per res. I les noies, moltes confessen que pels 900 euros. Aquí no hi ha altruisme, que és una de les coses que a mi em preocupa. S'hauria de buscar un sistema. Llavors, en aquest sentit, es trobaran amb unes persones que no sé què els hi diran. Però, en tot cas, ja s'ho faran. Estic perquè ho coneguin.
Hola.
Hola.
Tots els transplantaments que es fan a l'estat espanyol, els òrgans es queden aquí o poden anar a altres països?
Sí, a vegades hi ha casos molt raros de persones que tenen una identitat genètica, un tipatge, el sistema HLA, molt raro, que costa, i aleshores aquestes estan en una llista comú. Que no sé si, en principi, quasi no es mouen. La llista és comú. Si cada autonomia té la seva llista d'espera. Si els òrgans que es treuen a Catalunya es transplanten aquí. Però a vegades hi ha algun cas, nens o persones amb un sistema histològic molt rar, que es busca una llista comú entre les diferents comunitats. I crec que a Europa també funciona alguna d'això. Però la tendència, això són casos excepcionals, la tendència és a treure'ls d'aquí. Abans es posaven en l'hospital que es treien. I ara hi ha uns sistemes de regulació per fer més equitatiu la cosa entre el país. Hi ha un criteri d'assignació d'òrgans més equitatiu, perquè quedi més repartit. Perquè si no, hi havia persones que estaven en una llista d'espera d'algun hospital concret i sortien beneficiats. Hi havia més probabilitats que els transplantessin. I ara això es regula i la llista es procura que sigui uniforme. Es parlava de fer una llista única per tot Catalunya. No, cada hospital té la seva, però es procura buscar mecanismes de compensació perquè la ràtio de trasplants sigui proporcional a la gent que està esperant. No sé si l'he contestat.
Doncs, si no hi ha... Si vostè? No? Allà hi ha una senyora que no... Va.
Per favor, hi ha alguna norma de...
No va ser
més, així. Hi ha alguna ordre d'espera o d'aquest té prioritat per alguna raó? Per exemple, un ronyó i tres persones que poden acceptar-lo. Edat, l'edat sobretot. O sigui, si n'hi ha un de 80 i un de 82 i un de 65, suposo que deu haver-hi una prioritat pel de 65 o no.
Sí, i els criteris, hi ha criteris. Fins ara els que jo feia funcionar, ara s'han introduït de nous per aconseguir aquesta homogeneïtat. Els nens tenien prioritat absoluta, els nens, menors de 16 anys, es considera, l'edat absoluta. Menors de 16 anys, prioritat absoluta. Sempre i quan l'òrgan i capigués, en funció del tamany. Però si hi havia un òrgan i hi havia un nano... Pràcticament no hi ha nens amb la llista d'espera, perquè es trasplanten de seguida, això un. L'altre criteri és el que els hi deia. Una persona amb un tipatge, amb una estructura genètica, amb un HLA difícil, i que no, és difícil trobar, aquest també, si es troba, passa, tingui les condicions que estigui.
I a partir d'aquell moment era identitats, afavorir aquells que comparteixen més càrrega genètica amb el donant. Quan més identitats, millor. Aquests es prioritzaven i en cas d'igualtat, el temps en llista d'espera. El més antic tenia prioritat. Ara s'han introduït alguns criteris nous que jo no conec prou bé, m'hauria d'informar, però que fan que s'intenti una mica això, no? Equilibrar. Per exemple, això que deia, segons l'edat del donant, aparellar amb l'edat del receptor, i això pot fer que a vegades doncs, una persona de 70 i pico d'anys que porta poc temps a la llista d'espera, si hi ha un donant més o menys de la seva edat, es prioritzi. Hi ha criteris més d'aquest tipus. Però hi ha uns criteris que respecta a tothom. I el fonamental és la histocompatibilitat. És a dir, posar el ronyó en aquell que té més possibilitats de que funcioni. I això es fa un test de compatibilitat abans de del trasplant.
Gràcies.
De res. Acabat? Moltes gràcies. Doncs